A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Podria ser tu, podria ser jo. La vida dona moltes voltes. T'acomiaden, no trobes feina, se t'acaba l'atur o treballes però amb el sou no pots pagar el lloguer o la hipoteca i et fan fora de casa. O et diagnostiquen una malaltia i no reps l'atenció adequada. O t'has separat o se t'ha mort un ésser estimat, no te n'has pogut refer i et quedes sol. Avui als Solidaris volem denunciar la realitat invisible dels sense llar, transformar la mirada, els prejudicis d'alcohol, drogues, violència i incivisme vers les 1.026 persones que dormen als carrers de Barcelona, al ras. 1.026, que és aviat dit, segons el darrer recompte, que es queda curt, segur, perquè no hi ha dades fiables, és només la punta de l'iceberg. Volem mostrar l'altra cara també de les 2.421 persones que dormen en albergs o en barraques. Per això, el dinar de Nadal dels Solidaris el fem amb persones sense llar, amb els nostres veïns, de fet, per canviar mirades i afegir-nos al crit de ningú dormint al carrer.
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius. Motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Ja duque que anem.
Som al Pi Zero d'Arrels, la fundació que des de fa ja 30 anys atén les persones sense llar. Som al Raval de Barcelona, al carrer del Carme, en aquest habitatge temporal, petit, digne i experimental. És una prova pilot que ofereix un sostre a la nit, de 9 de la nit a 9 del matí. Els sense llar més vulnerables hi poden dormir estirats en màrfegues. I avui, en aquest darrer programa del 2017, l'equip dels Solidaris compartim fogons amb el Manel, el Valerio i l'Aurelio. Gràcies per convidar-nos. De seguida us els presento. Canelons, rostit, neules, torrons. Ja hem parat taula i tot és a punt pel dinar de Nadal o de Sant Esteve o la revetlla de Cap d'Any, si ho preferiu, dels Solidaris. Quatre-centes 47 persones sense llar, i això només a Barcelona, sobretot a Ciutat Vella i a l'Eixample, 14.000 a Catalunya, 410.000 a Europa. La seva esperança de vida és de només 60 anys, en comptes dels 83 de la resta, dels que sí tenim llar, són sobretot homes. Només hi ha un 9% de dones, sembla. 6 de cada 10 són estrangers. Més de la meitat no reben cap prestació social ni tan sols tenen targeta sanitària. El 37% ha patit agressions i de mitjana porten 3 anys i 4 mesos dormint al carrer, o el que és el mateix, 485 nits. 485 nits en un banc o entre cartrons o en un caixer automàtic, faci fred o plogui. Per desmuntar a prejudicis, trencar la seva invisibilitat, els posarem cara o almenys veu a la ràdio, compartint-hi taula. Manel Garcés, bon Nadal.
Bon Nadal.
I gràcies per acollir-nos en aquest Pi Zero al Raval de Barcelona. Manel, tu has viscut 5 anys.
5 anys.
Al carrer eres firaire i després de superar la teva addicció a l'alcohol te n'has pogut sortir. Ara col·labores amb Arrels Fundació, t'ocupes del rober i la consigna, un espai on les persones que viuen al carrer poden guardar les pertinences, i fas xerrades de sensibilització a la canalla. Què els expliques? Com de dur és viure al carrer?
Home, se'ls diu com causa el carrer, les conseqüències, que també viure al carrer et porta també l'addicció a l'alcohol, però bevem alcohol perquè estem deprimits, estem que ningú ens fa cas, que quan estem sentats o en algun cantó passen de nosaltres, ens miren com si fossin basura. És a dir, no volen saber res de nosaltres.
També ens acompanya el Valerio Ndongo. Bon Nadal, bona entrada d'any, bon profit.
Gràcies. Bon Nadal.
Gràcies per compartir taula avui amb els solidaris. Tu ets de Guinea Equatorial, de fet ja ets més català perquè portes 40 anys aquí.
Sí.
També voluntari d'Arrels i fa més d'un any que tornes a tenir la teva pròpia llar. Com passes de guanyar-te la vida al sector de la construcció a acabar dormint al carrer?
Una mala passada de vida quan me va quedar al carrer, no? Després d'aquest crisi que va haver, no? Va quedar sin treball i que això de viure al carrer és molt dur, és molt fort, no? Si m'ha passat 8 anys al carrer dormint, ha tingut molt problemes a la gent, la discriminació, en insults, de tot, no? Sí, sí, aquest procés molt dur, és poc a poc, sí.
Aurelio López, bon Nadal a tu també i bon profit.
Igualmente.
Gràcies per obrir les portes a Catalunya Ràdio. Ets fuster, però vas perdre la feina just quan t'acabaven de fer fixa, et vas quedar sense res i al carrer. Tu ets de La Rioja, vas viure a Castelló i has fet de jardiner per a Parcs i Jardins aquí a Barcelona. Què és el pitjor de viure al carrer? La falta de seguretat? L'estigma?
Hombre, me han robado como a todo el mundo, que eso es lo que me parece mal, que entre los que estamos en la calle nos robemos entre nosotros mismos. A mí me han robado ya dos veces la documentación y que te trae problemas. Pero inseguridad en la calle, la inseguridad la buscas tú mismo. Los problemas los puedes evitar. Que es difícil, sí, pero eso también es según cómo lo lleves tú. Yo estaba en Castellón y estaba trabajando bien. Lo que pasa es que llegó la famosa crisis y una empresa que estábamos trabajando 300 se la llevaron a China y nos mandaron a todos a la calle. Y yo con la edad que tenía, pues ya no me daban. Las puertas que tenía antes abiertas que decían, tú si te quedas sin trabajo, ven y pídemela a mí. Y yo he ido a pedir trabajo y me han dicho, es que ahora cómo están las cosas, ¿no? Y entonces yo me decidí venir a Barcelona porque hace 20 años ya había estado aquí en Barcelona. Y en Barcelona el que está en la calle no pasa hambre. El que pasa hambre es porque quiere. Que te tienes que mover, sí, pero ya hay más recursos, aunque muchas veces te pongan pegas. Y yo he ido y me han dicho que yo no daba el perfil para que me dieran un plato de comida, como les decía yo. Yo vengo a pedirte un plato de comida, si lo tuviera, no vengo a pedírtelo. No, es que tú vienes bien arreglado, vas afeitado, vas bien vestido, pero eso no tiene nada que ver que esté en la calle para ir. Eso me ha pasado a mí, o sea, en primera persona me ha pasado en los sitios que he ido yo a pedir un plato de comida. Y yo, eso yo lo veo de verdad, de denigrante, o sea, como le dije a los de la Cruz Roja, digo, ¿qué quieres? Que salga afuera, me compre un tetabril de vino, me lo meta entre pecho y espalda, venga aquí, jiji, jaja, jojo, y me vas a dar el comedor. Digo, me parece vergonzoso. Me estáis dando la opción de que si no soy drogadicto o alcohólico, no me deis un plato de comida. Pero que la apariencia que la miran, sí, que te miran un poco mejor si vas con un zapato nada más y sucio y...
El Manel, el Valerio i l'Aurelio són els protagonistes de la darrera campanya d'Arrels, Homeless Commons, imatges que canvien mirades. És un banc de 136 fotografies de persones sense llar per a publicitat, felicitacions, cartells, publicacions o qualsevol altre disseny creatiu per trencar mites i prejudicis per transformar la mirada de la societat.
La gente cuando estás en la calle te ven y existe una especie de pantalla como si no te vieran, ¿no?
Sí, no, cuando estás sin hogar se te hunde todo y es muy difícil seguir para adelante.
No cal que n'hi hagi ningú que li agradi dormir entre cartons. I si aquella persona ha arribat a deixar-s'ho per alguna cosa, no perquè ella ha volgut.
Aquesta persona pot tindre un problema que vosaltres avui en dia no el teniu, però que el dia de demà o passat el podeu tindre. La imatge fa molt de la persona, diu molt.
El aspecto lo que hace es que engañe a los demás. Si vas bien vestido, aunque no tengas nada, me lo decía a mí un señor mayor, y me decía, tú vas bien vestido y aunque lleves la cartera vacía, tú vas a entrar en tots lados.
Per això a vegades prefereixo, jo me miro el mirall quan m'afaito, només perquè és difícil enfrontar-se amb un mateix.
Yo al espejo lo paso rápido. Sí, vale más mi corazón y mi sentimiento que lo que me diga un espejo. Porque al final el espejo se rompe con los años, pero el corazón siempre se queda.
Al mirall i em ve quan era abans, i ara sóc l'home més feliç del món.
Manel, admires el mirall, dius, i ets l'home més feliç del món. Sí, com eres abans?
Abans, pues, un infeliç, totalment un infeliç. Era una persona que no valia per res. Jo mateix em veia que era un infeliç, que no... Era una persona pues, que no era jo, no era com sóc ara. Jo sempre he sigut actiu i feliç, però en aquesta època pues, no era jo, era un altre. I ara sí, ara tinc el meu piset a Granollers, col·laboro amb Arrels, tinc alguna cosa a fer, tinc el temps entretingut, i ara sóc, com he dit, sóc l'home més feliç del món.
Quan te n'adones?
Quan començo a deixar l'alcohol, perquè el meu problema més que res venia per l'alcohol. Deixar l'alcohol, és dir, m'ha costat un any, però ara ja em trobo, però meravellosament, ja tot i dient que sóc el tio més feliç del món.
Sí. Valeria, tu et queixes de que
et sents invisible quan ets sense llar, que la gent, és a dir, els teus veïns, en definitiva, fan veure que no et veu. És això el que fa més mal, de no tenir llar?
Sí, sí, és un problema que tenim a la societat, no? El problema de la persona sin techo, ese problema nos duele mucho porque la societat lo que hace es se pone una barrera en la vista, es como si no hubiese los males que están pasando en la sociedad, ¿no? Esa persona que está tirada, o sea, un cajero tirado ahí solo con sus bolsos y no percata a esa persona del mal que está pasando a la persona que está dentro del cajero, ¿no? O sea, no, esa mentalidad de no percibir lo que estamos viendo, ¿no? Es una barrera fatal, es negativo esa conciencia, ¿no? Pero no se acercan a ti, o sea, tienen un poco de miedo, o sea, te tienen tirado, o sea, a ver qué problema tienes y podemos solucionarlo, no sé, pero de una manera humana, ¿no? O social, ¿no? Y hemos de renovar, o sea, tener una conciencia más positiva y limpia de que esto está ocurriendo, ¿no? Y recoger y sanar a estas personas, ¿no? O sea, tratar de recogerlas a estas personas y recuperarlas, ¿no? Los humanos no somos materia desechada, son personas que cuando tenemos un problema se trata de recuperar a esa persona para que no siga pasando ese problema que tiene, ¿no?
Manel, Aurelio, vosaltres també us sentiu invisibles?
Sí, sí, totalment invisibles, totalment. Et miren com si fossis una cosa rara. Sí, passen del teu costat i passen. Passen pel teu costat i passen. És com si no et veiessin. Passen, miren més amb una bolsa de basura que està tirada al carrer. Ara, la bolsa de basura sí que la veuen gratúniques. Aurelio.
Y he visto gente en la calle que ha estado en la calle y no quiere salir de la calle. Se ha acostumbrado a la calle. Parece que si no tienen un tetabrí o una cerveza o un eso, no son personas, joder. Si no quieres salir, vienen a echarte una mano y tú les estás diciendo que no. Digo, ¿qué quieres que haga yo?
Si no tens casa... Si no tens casa, si no tens casa, i és culpa d'uns fartons que guanyen massa.
Tu no tens casa i ells guanyen massa, canta Miquel Gil. Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio, compartint dinar de Nadal amb els que no tenen casa i també amb el Ferran Busquets i la Lledó Barberà, que són el director d'Arrels Fundació i una de les seves voluntàries. Bon Nadal, Ferran i Lledó, i bon any i bon profit.
Bon Nadal.
És possible aconseguir aquest objectiu de ningú dormint al carrer, perquè el sensellarisme s'ha disparat amb la crisi. Estem pitjor, de fet, que hem de saber fa poc la mort de dues persones sense llar. És possible ningú dormint al carrer?
Bé, nosaltres considerem que és possible. Es pot revertir aquesta situació, però el problema és que és una cosa que triga molt de temps. Ara mateix tot indica que a Barcelona, per exemple, la xifra pujarà, res ens fa sospitar que pugui baixar, i això el que vol dir és que no estem fent els deures. Per tant, és possible si ens hi fiquem. Si estem fent el que fem fins ara, pues, evidentment això no arribarà mai.
Sí, jo estic amb el Ferran i realment crec que sí que és possible que no hi hagi ningú dormint al carrer, i a més crec que fundacions com Arrels fan molt bona feina perquè ajuden a visualitzar un problema que altre tipus de recursos que ja no ho fan tant, i és superimportant que la gent conegui doncs, la quantitat de persones que dormen al carrer, el que els passa, per què estan allí, i trencar aquests prejudicis que fan que no et vulguis apropar a conèixer-los.
No sabem realment quantes persones dormen al carrer, no tenen llar. Dèiem en començar 1026, perquè és el darrer recompte que s'ha fet a Barcelona. A Lleida, per exemple, són 71, però això sense comptar els temporers de la fruita que acaben dormint al ras. A Girona són 60 persones que dormen al carrer, a Tarragona 49, a Badalona 39, a Mataró 40, però són dades molt parcials. Què passa, per exemple, amb els menors estrangers que han arribat a Europa sols, sense els pares i que són en centres de menors o d'internament, o amb les persones que viuen sota amenaça de desnonament o en pisos sobreocupats, o amb les dones que han patit violència de gènere o pateixen exclusió residencial però no es comptabilitzen com persones sense llar, no?
Un dels problemes, com bé dius, de quantificar el problema és que, primer, estem parlant de 1.300, sumant totes les vores que són 1.300 persones a Catalunya, però quan fas un pas més per tenir dades més precises, ara s'estan parlant de, com a mínim, 2.200 persones dormint una nit a Catalunya. Pensem que quan fem un recompte, evidentment és la foto d'un dia, estem comptant totes les persones, es comptem la ciutat i es compten totes les persones, i una de les coses que ens donem compte és que quan fem recomptes la xifra és més alta del que ens suposem. Per tant, imaginem com serà totes les dades de la pobresa que està amagada, no? tot el que has dit, no? Els menors que potser pues, es fiquen per espais en què no es poden veure tant, la dona al carrer que s'amaga molt més que l'home, els estonaments que estan a punt de produir-se, i no tenim cap tipus d'informació de que això està passant. El fet de que la xifra de persones que estan dormint al carrer creixi també indica que la pobresa està creixent, i per tant tenim aquí un descontrol d'aquesta situació que trigarem molt en resoldre. Ara mateix hi ha, per exemple, la renda garantida, no? Que el 2020 arribarà a més de 600 euros al mes, però viure a Barcelona sense habitatge ja costa 437 euros, com a mínim. Més els lloguers que estan de mitjana de 800 euros, és que són xifres, el que ens indiquen és que estem molt lluny de resoldre-ho. Estem fent passos molt tímids, però no ens estem prenent en sèrio de que hi ha persones que s'han patit moltíssim.
Ferran, esteu patint el 155, també vosaltres, la intervenció espanyola de la Generalitat, ajudes que no arriben, la incertesa total...
Ho vam estar patint durant un temps quan va haver el rifirrafe polític en aquest sentit, però al final ho han resolt. Ara bé, el patiment que han passat moltíssimes entitats, jo penso que això no hi ha dret, diguem. El diner públic no pot ser una eina de canvi entre diferents posicions polítiques i no pot ser una eina de fer pressió mitjançant les entitats. Una entitat que tingui un pressupost, clar, no pot ser que al novembre no sàpigui si això ho cobrarà o no ho cobrarà, perquè si no s'ho gasta i li arriben els diners, els ha de retornar. I si s'ho gasta i no arriben els diners, està perdut. Per tant, ficar en aquesta situació les entitats és vergonyós.
Valerio, Aurelio, us han agredit mai? Perquè abans dèiem que el 37% de les persones que dormen al carrer han patit agressions.
Un ensurt sí que me'n vaig endur, en el pàrquing. Va ser una verbena de Sant Joan, estava dormint tan tranquil en el pàrquing, i vaig sentir com una petita juerga. I vaig sortir, vaig veure amb una jovent, amb un cotxe allí formant escàndol, i així vaig dir, por favor, parar de fer escàndalo, que eso es un pàrquing, no es una sala de fiesta. Em van dir, sí, ahora nos vamos. Me fui a dormir y al rato el mismo ruido. Torno a sortir y els dic, oye, me voy a ver obligado a llamar a la Guardia Urbana porque esto no es normal, porque vosotros no sois aquí, si fuerais aquí no lo haríais. No, no, que ahora nos vamos tal y cual. I amb això que me'n vaig al cuarto a dormir, estàvem un ull tancat i amb un altre obert pel que pogués passar. I veig que m'obren la porta mica en mica i amb un estintot enruixen tota l'habitació. Eren gamberros. Estaven de fiesta i llavors vaig sortir i vaig dir ara sí que llamo a la policia. I del grup em va vindre una nena i em va dir, oye, toma 20 euros por la molestia. Dic, oye, no me hacen falta los 20 euros. Dic, yo por 20 euros no me vendo. Dic, bueno, t'ajudo a limpiar. Dic, no, no, jo molt emprenyat els vaig dir, iros d'aquí que ja limpio jo. I em vaig tirar com una hora netejant i ja no pude dormir porque eso de l'extintor hace un olor. Me tuve que levantar y irme a la calle a dar vueltas. És l'únic ensurt que vaig tindre.
Valerio, tu has tingut algun ensurt, alguna agressió?
Sí, vaig tenir agressió, però quan surt aquest tipus d'energúments, molta vegada el que vam fer és sortir, no? Marxar-me, no? A altre lloc, buscar altre lloc. Comences a pensar, va, i per què? El sistema garet, lo estoy pasando muy mal, ¿para qué quiero yo? Que m'agreda un sujeto. energúmeno, ¿no? Lo importante es evitarlo, ¿no? He sufrido agresiones, pero he tratado siempre de evitarlos. Cuando he sufrido agresión, pues no sé, pues marcharme a otro lado, evitarlo, pero nunca enfrentarme, porque estar en la calle siempre te encuentras en una capacidad débil, inferior, donde estás, no. Es mejor salir por otro lado y evitar.
I després, com denuncies, no? Una persona que està al carrer, com fica una denúncia sobre això? Truca a la policia, ve la policia, el tractament que fan també a la comissaria, segurament si vas amb un aspecte d'haver estat al carrer ja el tracte és molt diferent.
Sense llar i sense drets.
I després, on també la notificació. Què passa? Per tant, la dificultat és el que fa que aquests nois pues, facin el que han fet amb el Manuel, diguem, no?
Aquesta impunitat.
D'impunitat de aquest pobre home no farà res ni se'n sortirà.
Queden impunes.
Exactament. No li faran això a un grup d'uns jugadors de rugby que passessin per la Diagonal.
Tu en aquell moment eres alcohòlic, estaves a l'espera d'un trasplantament de ronyó.
Exactament.
Et saltaves la diàlisi,
sí,
no li donaves valor a la vida.
No li donava valor perquè passava moltes vegades a la diàlisi. Una vegada va vindre els Mossos d'Esquadra a buscar-me, perquè no vaig anar a diàlisi. I em sorpresa que llevo al centro y me dicen, oye Manolo, ven. Y yo digo, ¿qué pasa? Y dice que han venido los Mossos por ti. Y digo, ¿qué dices? Si yo no me he metido con nadie, ni he hecho nada. Que sí, que han venido los Mossos. Y bueno, entonces subí arriba para llevarme a hacerme la diálisis. Y ya vemos, y ya quedé, digo, no, mañana vengo a hacerme la diálisis.
Tot va canviar quan un dia truquen des de l'Hospital Clínic i et van dir unes paraules que mai no oblidaràs, que és tenim un ronyó.
Per tu, exactament. Em van trucar i em van dir, Manuel Garcés, dic, sí, soc jo. Y bueno, pues estate en contacto que dentro de 2 horas te llamaremos para hacerte un trasplante de riñón para ver si ingresas. Y vale, pues yo todo contento con que tenía el problema de alcoholemia, ni más ni menos, me voy a mi bar y digo, oye, ponme un gin tonic. Me acordaré toda la vida. Todo, sí, no, porque ya dije... Va a ser el último gin tonic de mi vida. Me lo tomo y con que me sobraba tiempo, digo, sí, digo, oye, ponme otro. Sí, y la chica del bar, sí, te lo prometo, con la luz que estoy viendo, la chica del bar, la Elena, de los 4 vientos, me dice, Manolo, que te van a operar, tú estás loco, tú déjate, si ya es el último que me tomo, ya no me tomo ninguno más. Y desde aquel día... No he tornat a prendre l'alcohol.
Ni gota.
Tu demanes que no es jutgi les persones sense llar perquè si veuen és perquè l'única manera d'oblidar-se del fred i de la por
sí,
és aquesta.
Sí, perquè és que tens molta por quan dones al carrer. No saps el que et pot passar. Tens que estar amb un ull obert i un altre tancat. Perquè el que dic, et pot vindre algun energúmeno d'aquests i fotre't un cop i ahí estàs.
Aurelio, tu rebutges l'estigma que tots els que són al carrer... tenen problemes amb l'alcohol o amb les drogues. Tu no has tingut mai cap d'aquestes addiccions.
No, una gran majoria sí, però tots no. Jo en mi cas no ha sido ni por problemas de alcohol ni por problemas de drogas. Ha sido porque me quedé sin trabajo y por circunstancias pues yo me he visto en la calle. Y como yo me supongo que habrá más gente.
La causa d'estar al carrer és, senzillament, no tenir un lloc on anar a dormir, però hi ha molta gent alcoholitzada que no arriba mai al carrer. Ara bé, sí que és cert que la majoria de gent que està al carrer, molta gent arriba al carrer no alcoholitzada i surt del carrer alcoholitzada. En aquest sentit, a vegades gent com l'Aurelio són excepcions, diguem, no? Excepcions afortunades, també, però hi ha moltíssima gent que s'alcoholitza al carrer, com deia el Manuel, senzillament per poder... oblidar el que estic passant. Una vegada a mi m'ho va dir una persona que m'ha dit, mira, l'estava acompanyant a un pis i em diu, si no arribo a veure, em tiro al metro, perquè no ho podria aguantar, no? Això és un exemple molt gràfic.
Sí, perquè jo em vaig voler tirar al metro. Gràcies a un company que es diu Jesús, que també parava arrels, ell s'ho feia cachondeo. I quan venia al metro feia endavant, enrere, me'n recordaré, endavant, enrere. I quan venia ja al metro, ella es va donar compte de que ja me n'anava. Em va agafar per l'esquena i em va dir, anda loco, ¿qué vas a hacer? Tú estás loco. Pero lo decías en serio. Dic, sí, te lo decía en serio. Me iba a tirar al metro.
Passar Nadal al carrer és més dur que dormir la resta de l'any?
Sí, perquè te'n recordes de moltes coses. Te'n recordes de que tens família, de que no estàs amb ells i... ja et veus sols.
I on és la família?
Bueno, pues els meus germans els tinc perduts des que es va morir la mare, en part culpa meva per problema de l'alcohol, perquè feia coses i deia coses que no tenia que dir, i coses que feia que no tenia que fer, però tot per culpa de l'alcohol, perquè el meu cap no funcionava. vaig callar la meva família perquè els meus germans van dir que el dia que es morís la mare no volien saber res de mi.
Passar el Nadal al carrer és més dur que la resta de l'any? És per la soledat, com diu el Manel? Per la manca de família o per no tenir relacions socials o pel fred?
És molt dur, o sigui, passar el Nadal en la calle, no? Perquè és un... Si estàs en la calle, què ocurre? Pues no tienes nada y todos esos recuerdos, ¿no? Familiares, ¿no? Y te encuentras esa agonía, ¿no? Solitario y sin entorno familiar. Es un recordatorio bastante negativo, ¿eh? Nos provoca un problema psicológico muy, muy duro, o sea, que les aguantamos. Mucha gente en soledad, otros en grupos, porque es más positivo estar en grupos, depende, ¿no? Pero el mismo acto de estar en la calle, o sea, un día solemne como Navidad, que nos recuerda a todos, en torno familiar y la gente que nos ha rodeado siempre, la gente que nos ha ayudado, pues duele mucho, ¿no?
Te ha tocado. Lo que hay, lo asimilas. Yo tenía a mi cuidado a dos sobrinos, que mi hermano tenía problemas de alcohol, mi cuñada era una viva la virgen. Yo cuidaba a mis dos sobrinos. Yo los dejé con 8 y 9 años. Yo los he criado. Yo iba al colegio, yo los llevaba. Y mi sobrino de 9 años, cuando yo me quedé sin trabajo, yo no me podía quedar con ellos. Y los tuve que dejar con la madre otra vez. Y mi sobrino con 8 años, cuando me vio preparar la mochila, me dice, tío, ¿dónde vas? Digo, a buscarme la vida por ahí porque yo aquí no puedo. Y dice, yo me cojo otra mochila y me voy contigo. Desde entonces no he visto a mi sobrino. Hace 6 años que estoy aquí. Eso igual es lo más duro, pero bueno.
En ese entorno, cuando te ves en esa situación, en la calle, esa soledad, y aparte de las condiciones meteorológicas o físicas, de que estás débil, hace mucho frío, lo asumes, ¿no? Pero no como un reto, lo asumes porque bueno, o sea, tienes que pasar...
Al final te acostumbras, yo ya te digo, yo ahora he hablado con mis sobrinos por teléfono y ya no me hacen ni caso.
Tengo dos hijos, tengo una hija y un niño, tengo dos hijos, ¿no? Uno mayor... Ja de 30 i pico anys i una pequeña que té 24, no?
Teniu por de recaure? Ara us en esteu sortint, teniu casa vostra... ¿Teniu por de recaure, de tornar al carrer?
Entonces, no miedo, no es que tengas miedo, sino que debes guardar una disciplina social que ya nos ha dado a Rael, pero siempre tienes eso de ese recuerdo de no otra vez caerte, ¿no? O sea, de no caerte otra vez. Es muy importante. Ese miedo, ¿no? Pero... ese miedo lo puedes mejorar o puedes contenerlo siendo más consciente.
No, jo no tinc por de recaure, ho tinc molt clar. Sempre tens el record al cap del que t'ha passat per no recaure.
Disciplina.
Fer la rutina cada dia la mateixa i la disciplina. De dir, no pots beure, no pots fer això, doncs no ho facis. Saps que si ho fas, no ho comptes. Jo cada dia em mentalitzo, dic, Manel, ja saps el que et toca avui, eh? Que saps que no pots veure.
Jo crec que també és molt important que tenen la garantia de que depèn només d'ells. No depèn de si ara la treballadora social diu s'ha acabat. No depèn de si no troba feina. Sinó que el que és important per la gent se'n sortir és aquesta garantia de que el tornar al carrer només depèn de tu. I jo penso que això és clau per la persona tenint davant.
Perquè jo ara tinc la meva casa i ja és cosa meva. Tenir la meva casa ja estic segur.
Però també tens la responsabilitat, no?
De cuidar-la, de netejar-la i de tot.
I has de fer unes aportacions que cada mes també
és
important aquest punt. Mm-hmm. No deve problemes amb els vins.
Ara em miren d'una altra manera, que abans no em miraven. Inside a broken clock.
Rellotge trencat, esquitxant el vi amb tots els gossos de pluja. Tom Waits també va viure als carrers de Nova York abans de convertir-se en una de les figures més importants de la cançó d'autor dels Estats Units i d'immortalitzar els sense llar en aquesta cançó del 1985, Rain Dogs, dramàtica. Som al dinar de Nadal dels Solidaris amb el Manel, el Valerio i l'Aurelio en aquest Pi Zero d'Arrels Fundació al Raval de Barcelona. Ferran, explica'ns com funciona aquest Pi Zero del carrer del Carme, no és pas una llar, però és millor que el carrer. Qui pot dormir aquí? Que els albergs, no tots els sense llars hi volen anar.
Per la mateixa raó que la gent no vol anar als albergs és el que ens va fer pensar en el Pi Zero. El Pi Zero, la característica que té és que precisament és un espai en què s'adapta la persona. És a dir, no és com nosaltres sempre intentem fer, que és el que sempre s'ha fet tradicionalment, que la persona s'intenti adaptar a l'espai, sinó que aquí la persona ve i l'únic que se li demana és respecte i convivència de la resta. Res més. No s'obliga ningú a dutxar-se, no s'obliga ningú a venir un dia sí i un dia també. Si deixo un dia no ve, doncs no sé, doncs no cal que vingui. Pot beure vi si ho necessita, perquè també hem de pensar que una persona alcoholitzada l'alcohol és necessari. Això també és molt important recordar-ho, també. Val? Per tant, aquest espai, el que fas això és cobrir les nits i per aquestes 10 persones, 10-15 persones que poden venir durant algun moment i poden venir amb animals, és com estar al carrer, millor.
I ara, com podem ajudar els sense llar? Tu ets voluntària d'Arrels, els acompanyes, sí, sí, i sí. Parles...
Fa 2 anys ja, gairebé, que sóc voluntària d'Arrels i la veritat és que et dones compte que quan estàs allí i els comences a conèixer que tan sols amb escoltar-los i donar-los conversa i passar una estona amb ells ja els estàs ajudant, no? Perquè és el que tots han comentat, que que sobretot es senten molt sols al carrer i quan venen allí doncs tenen la possibilitat de parlar i amb tots nosaltres, no amb tots els voluntaris que hi anem. I la veritat que a mi com a voluntària també és una cosa que crec que m'ha fet créixer, perquè bueno, coneixes històries, et dones compte que al final no és una cosa estranya ni que els passi a unes persones determinades perquè tenen unes característiques, sinó que realment acabar al carrer pot acabar qualsevol i et fa donar-te compte de que, bueno, trenca una mica els prejudicis, no? De dir per què la gent està dormint al carrer o serà perquè volen o totes aquestes preguntes que crec que molta gent té, realment vas trobant la resposta conforme estàs allí i la veritat és que és molt senzill, els ajudes en una manera que no et costa res, sinó amb una mica de temps i d'estar compartint una estona i les teves vivències i escoltant-los i fent-los una mica de companyia.
Quin cas t'ha frapat més?
Per exemple, a mi em va cridar moltíssim l'atenció quan vaig començar al centre on jo vaig de voluntària, hi ha el servei de dutxa i els ajudes a buscar-los la roba i tal, i sí que em va sorprendre moltíssim doncs que no els agradi un pantaló, que no els agradi una samarreta, no? Perquè penses quan estàs al... Sí, perquè quan... a mi em va cridar moltíssim l'atenció, perquè quan estàs, quan els veus al carrer abans de conèixer-los, doncs penses que al final estan vivint al carrer i que qualsevol cosa els hi anirà bé, i al final pues, són persones com tu i com jo, que també tenen uns gustos, i la veritat que després també dona molta satisfacció de quan veus que comença a agradar-se, a estar més feliç i tal, i els veus aquest canvi, la veritat és que és una passada i agrada molt.
Aureli, tu vas prometre que quan trobessis feina et tallaries a la cua, els cabells.
5 anys m'ha cortat la coleta. No sabia ni que me crecía el pelo tanto. Pero un día se me cruzaron los cables y me voy a dejar el pelo largo y no me lo voy a cortar hasta que no encuentre trabajo. Y me he tirado 5 años con la coleta, ¿eh? Mi coletita, ¡ay, la coleta! Y el primer día que me dieron el trabajo, que firmé el contrato, me fui a Rels, a la peluquera oficial, y le dije, ven a cortarme la coleta. Y me lo grabaron en vídeo y lo tengo grabado en vídeo. Y tengo la coleta en casa, que de vez en cuando la tengo delante de la televisión. Me da unos remordimientos de conciencia.
Qué detalle,
eh? A Rels teniu una 60 de pisos, 40 d'individuals, 20 de compartits, però la solució al sensellarisme és molt més complexa que donar-los un pis. Manel, Valeri, Aurelio, un pis és el primer que es necessita per sortir del carrer, perquè si no, no pots buscar feina o refer xarxes socials, superar addiccions. És el primer que es necessita, un sostre.
Ayuda un montón. No lo mismo que estés en la calle, que te llamen para una entrevista de trabajo, una oferta de trabajo. Si estás durmiendo en la calle, no sabes cómo vas a acudir a eso. Si estás en un piso, sabes que tienes una ducha, tienes ropa, no sé, estás cubierto. Es diferente. Yo, cuando estabas en la calle, eso de ir a echar un currículum y todo eso, el piso lo hace todo.
Sí, perquè descanses, t'aixeques el dia següent amb el cap més centrat, pots pensar millor i pots fer tot el que tinguis que fer. I és el que diu el Valerio. Vas arreglat...
Bé. Duermes a gusto y duermes tranquilo. Si estás durmiendo en la calle, estás con un ojo abierto, otro cerrado, y estás pensando quién va a venir por un lado, quién va a venir por otro, si van a venir a molestarte. No descansas. No puedes ir a trabajar en condiciones.
No pensas.
I després estàs tot el dia pensant on dormiré, on puc deixar les meves coses, que no em robin...
Jo sempre anava en l'oposat, mai portava bolses. La poma i te la treuen de sobre, perquè no saps No estàs segur, encara que estiguis en un pàrquing, no estàs segur.
On més has dormit?
He dormit a escales. És a dir, jo trobava puestos nits, noches, que llovien, i no sabia on ir. Entonces, ¿qué hacía? Pues miraba donde había una escalera abierta, me metía dentro, cogía un cartón y me subía arriba del todo, donde hay el terrao, que por la noche ahí nadie sube. Me metía mi cartón y mi mantita, si la tenía, y ahí me metía a dormir, y a las 7 de la mañana, cuando ya oías algo de ruido, bajabas y te ibas. Te llevabas tu cartón, lo dejabas limpio y te ibas.
En la calle dormí en cajeros, ¿no? Bastante cajeros. Recuerdo que el jefe del cajero, el primer día que me vio, me da un toque, ¿no? Y pensándote yo de que, o sea, que me va a decir, oye, fuera de aquí, tal, que no se puede dormir en los cajeros, ¿no? Y, pero se ve que habló conmigo luego y dice, oye, que te hemos visto, duermes aquí, pero es que tuvimos un problema, tal, con otro señor que dormía en el cajero y lo dejaba en el cajero hecho una porquería, ¿no? O sea, que con papeles, con cosas, latas, o sea, que me dijo el señor de que podía dormir ahí siempre que dejara el cajero limpio, ¿no? Y, hicimos aquel pacto y fue muy bien. Estuve casi durmiendo casi un año en aquel cajero. Y luego dormí más en otros sitios donde veía rincones o... Pero bastante separados. No me gustaría agruparme con la gente porque los grupos van alcohólicos, ¿no? Cuando los grupos... hay grupos de personas... sin techo, acá hay, al juntarse, pues algunos son alcohólicos, son variados y te puedes perjudicar, te puedes convertir con ellos, ¿no? Y yo evitaba, siempre iba solo, en realidad solo, y buscaba esquinas más bien que donde pasaba poca gente y que no hubiera, que hubiese poca visibilidad, ¿no?
Intentar pasar desapercibido. Sí, yo nunca he dormido en un cajero. Me daba la sensación de que molestaba a la gente que entraba a coger dinero. Nunca he dormido.
A mí también me dio, el primer día me dio...
Me daba respeto.
Me daba...
Com has dicho, pasar desapercibido.
Tu no vas sol, també. Tu preferies dormir sol.
No, una parida vegades vaig dormir en un cajer, però no me gustava el cajero.
Ferran, Lladó, el sensellarisme no només es resol donant pisos al sense llar, però ajuda. Sostres, el que més ajuda.
És la base, sí. És a dir, segurament el Manuel, el Valeri o l'Aurelio, el primer dia que van arribar al carrer, si haguessin tingut un pis on estar, no ens estarien explicant res de tot això. Per tant, hi ha un problema de pisos socials, sense cap dubte. I en places alberts no haurien d'existir, o almenys alguns petits en casos d'emergència, però a nosaltres la nostra proposta com a Arrels és precisament fer aquests espais de pis zero que la gent ve. Vull dir, la majoria de gent que està aquí no va a cap altre lloc. Fer uns quants d'aquests per la ciutat, per la gent sobretot que està en una situació més complexa, i després començar a fer habitatge d'una vegada per tothom.
Dèiem abans que la mitjana dels que són al carrer són 3 anys i 4 mesos dormint al carrer. Com més es triguen a sortir del carrer, més difícil és?
Sí, sense cap dubte, més perds la confiança en tothom, més difícil és fer passos enrere. Quan més temps portes, doncs, tot és més complicat, tens més por, tornes més desconfiat, pots passar per l'alcohol, reps agressions, i tot és molt més complicat. Quan més temps porta algú al carrer, més difícil és revertir-ho, sense cap dubte.
Sí, jo crec que també a més es nota la gent realment que porta molt de temps, com que costa més... que s'obrin a contar-te coses o a explicar-te les seves coses, però això encara desconfien, han perdut una mica el saber com actuar en societat i com relacionar-se amb persones. I sense dubte jo crec que també que quan més temps portes al carrer és molt més difícil sortir. Sí. Homeless, more like sleep, you wanna make night like... Homeless, homeless, moonlight sleep, you wanna midnight lake.
Els solidaris, ara sortim al carrer amb la Marta Molina. Com es passa de no tenir llar, de dormir al carrer, a col·laborar amb l'administració pública per combatre el sensellarisme que ha patit amb pell pròpia per canviar les coses? I parlem també de dones sense llar, de l'exclusió residencial femenina. Abans ho dèiem, només el 9% de les persones sense llar són dones, dades segur molt incomplertes i en algun moment, i que amaguen unes necessitats específiques que massa sovint les polítiques públiques no tenen en compte. Som-hi.
Solidaris, idees per canviar el món.
Fa 2 anys, en aquest mateix programa, vam entrevistar l'Antonio Cortiñas al parc on dormia quan es va convertir en una persona sense llar. Avui ens acompanya per posar rostre de dona al sense llarisme. Ens trobem amb la Cristina, ella té 57 anys. Va perdre la feina i la seva casa de l'Eixample i es va trobar dormint al carrer. Avui ens convida a conèixer el que temporalment s'ha convertit en la seva llar, el carrer Creu dels Molers, de Barcelona, a Sant Joan de Déu, Serveis Socials, un lloc en què l'Antoni també va freqüentar durant la seva etapa de vida sense llar.
Bueno, lo que m'importa és que quedar amb l'Antoni, que m'expliqui el secret per veure com ho ha aconseguit i que faci d'exemple, jo faré el mateix i tira endavant.
El secret només hi ha un: no perdre mai la confiança en tu mateixa. Si caus de la bicicleta,
tornes a aixecar.
Et tornes a aixecar.
Vale.
Que fa mal, bueno, i què? Continua.
Pues vinga, si quieren en la bici.
L'Antoni Cortiñas ens explica la incertesa que es viu quan no saps com moure't al carrer.
No saps com funciona el carrer. I és quan tens que anar fixant-te què és el que fan els altres, perquè els comences a identificar. I és quan te n'adones que, o sigui, l'home aquell que ahir estava dormint aquell caixer, avui està recollint una terrassa i li donen un entrepà.
És supervivència pura i dura, per sí, passar el dia, sí, sí, és una passada. Però no per crear futur, o sigui...
No, és per sobreviure.
És per viure, avui. És per viure.
Per sobreviure avui, demà, ja ho veurem.
Però com és un sense llar? Són només aquells que viuen al carrer?
Un d'ells se't posa al costat del semàfor i mai diries que és una persona sense llar.
A mi em demanen calés pel carrer. I penso, ostres, no porto l'etiqueta de pobre. Bueno, dona ànims, no?
Hi ha gent que diu, és que sí. no dones el perfil de persona sense llar. Val, aviam, bueno. Explica'm quin és el perfil de persona sense llar. No hi ha un uniforme de persona sense llar.
Albert Sales, investigador i assessor de l'àrea de drets socials de l'Ajuntament de Barcelona, insisteix que els sense llar no són només la gent que veiem dormint al carrer.
El sense llarisme apareix a l'agenda pública quan és evident i quan es veu a l'espai públic, quan es veu al carrer. Per tant, el que acaba preocupant més... Sí.
Molesta visualment.
Quan algú l'impacta, aquella imatge, ningú l'impacta la imatge d'una persona que ha perdut l'habitatge, que ho ha passat fatal i que està dormint al sofà a casa d'un amic,
sí.
Que a més viu en un pis de 30 metres quadrats i estan allà apretats i a punt de tirar-se els trastos pel cap i sense cap mena de futur. Això no és sense llarisme per ningú perquè no ho veus. I fins i tot el que veiem al carrer el tenim estereotipat, perquè la gent de seguida es sent commoguda per la persona sense sostre que està més deteriorada, però hi ha un munt de persones que dormen al carrer que durant el dia mantenen una higiene impecable, que intenten sortir-se i tal, i per la nit busquen el seu racó i dormen. Quan es fa algun tipus de recompte o quan els equips de treball al carrer del propi ajuntament o d'entitats que tenen equips de carrer surten de nit, es troben a gent que durant el dia ningú sap que són sense sostre, se'ls troben dormint a caixers automàtics, en racons de la ciutat, i se'ls coneix, es treballa amb ells i s'intenta trobar sortides, però durant el dia poden estar al teu costat a punt de creuar un semàfor i no tens ni idea que aquella persona aquella nit l'ha dormit al carrer.
I el sense llarisme amb rostre femení és encara més invisible. Es veu portes endins dels domicilis o dels pisos ocupats. A més, la Cristina ens comenta que per una dona estar al carrer és més perillós que per un home i queda fora de la vista del veïnat i fins i tot dels serveis socials. A més, ens comenta que si dorms en un caixer o en un banc t'exposes a violacions i agressions, i fins i tot hi ha dones que s'acaben casant, ens comenta, per conveniència o per tenir una llar. La Cristina ens recorda què li va passar un dels dies que dormia al carrer.
Hi ha una cosa, per exemple, que quan arriben, era estiu, era ple estiu, era el juny, estava morta de fred a les 5 del matí, t'agafa un fred important que no veus. I, bueno, a part que no et pots moure i tal, i el que feia molt és castanear-me los dientes, i l'altre dia llegint un llibre em vaig enterar que això no és qüestió de fred sinó que és qüestió d'estrès.
Mira, l'Antonio va fent que sí amb el cap, això de les dents.
Un estrès continuado i intenso te dona castanejar els dents, entre altres coses. El que et deia, que és molt important, les experiències que tu tens tan bèsties de supervivència, doncs t'acaben marcant una mica el teu comportament diari, no?
La Cristina, a diferència de l'Antoni, no tenia una zona o un banc fixa on dormir.
No, no, jo anava canviant contínuament, perquè bueno, a més dels llocs et treuen, perquè si estàs en un portal, doncs aquest portal és d'una propietat d'algú, no pots estar allà, tens que marxar. El carrer té morts, però no pots descansar, no pots entrar-te, no pots fer res. No. És que físicament, ja no dic mentalment, físicament te mueres.
L'Antoni ha tingut la sort d'estar en un pla d'ocupació d'un any a través de Barcelona Activa. Ara se li acaba aquest pla d'ocupació i vol posar el seu propi negoci d'informàtica. L'Antoni forma part del grup de treball sobre sensellarisme del Consell Municipal de Benestar Social.
Amb el que representi lluitar per eliminar el sensellarisme, doncs que estic disposat a anar on calgui i vaig acabar allà. A més, va ser molt divertit perquè quan estaven l'Albert i la Laia Ortiz, a la primera reunió que es va fer, van preguntar, necessitarem una persona que coordini el grup. Va ser unànim, ningú va aixecar la mà. I bueno, jo, com que m'apunto a totes, jo el primer, i sí, el coordinador del grup.
Guillermo Amellugo, responsable de comunicació de Sant Joan de Déu, comenta que des del centre apliquen el programa Primer la Llar, el Housing First.
Un percentatge molt alt de les persones ateses aquí continuen el seu camí cap a la recuperació amb un pis d'inclusió. No són individuals, són compartits, són quatre persones en un pis i tenen un acompanyament per professionals també d'aquí de la casa. Això permet més autonomia que no en un centre residencial que... Al cap i a la fi, pues, també tens una sèrie de normes.
Albert Sales insisteix en la invisibilitat del sensellarisme femení.
És ocult, no es veu. Les dones, quan es queden sense habitatge, articulen unes altres estratègies i moltes vegades el que fan és passar de casa d'una amiga a casa d'una altra, de casa d'un familiar a casa d'una altra, i està molt ben documentat arreu d'Europa que al final el seu allotjament acaben sent sofàs de casa de coneguts. No pots reconstruir la teva vida, no pots donar una certa estabilitat. Per tant, són persones sense llar també, encara que no siguin persones sense sostre.
Hem pogut entrar a veure l'habitació individual de la Cristina, on només hi va a dormir. I té quatre coses, les que considera essencials. Durant el dia, la Cristina se'n va a les biblioteques públiques per perfilar el seu currículum o enviar correus i fer gestions amb l'administració. Ens convida a fer un vol.
Vale, mira, per aquí se surt i jo vaig agafar l'abric i ara vinc, donem una volteta.
Vale, gràcies.
Fins ara. Procuro mantindre la il·lusió del dia, no ser elàstica i no fer sempre el mateix.
Va perdre el seu pis a l'Eixample i ara, dormint a Creu dels Molers, el seu barri és el Paral·lel.
Hi ha molta gent de sempre, moltes iaies que viuen, que tenen que marxar perquè els preus li van malament. El termini d'aquests joguers ja llavors tenen que marxar i marxen més a l'Estraradi amb el turisme. Això comença a pujar. Es perd el que seria el barri tradicional. Canvien les persones que viuen.
Quan hem entrat a la teva habitació m'he quedat visualitzant una carta als Reis, no? Que em deies que estava escrita amb tinta invisible.
Sí.
Què demanaries o què és el primer que escriuries en aquesta carta als Reis, a part de la feina, que evidentment ja ho has dit?
Pues reconstruir una vida digna. Quan tu estàs allà sense fer res, tot el dia sense ocupació, el que et dediques és a mirar els que estan dintre la societat i el que fan, no? I si el que t'adones és que la gent se preocupa per coses que no són essencials. Hi ha molta gent amb molta pressa, molt agobiada, una societat molt agressiva i que estem en un lloc molt maco, que surt el sol cada dia i que ens deixem de preocupar per tonteria. Tens les teves il·lusions, la teva família, qui la tingui, amb els nens o el que sigui, doncs viu això i tot el que tens doncs amb alegria i amb amor, per dir d'alguna manera. No és res nadalenc, és una cosa que s'ha de mantindre cada dia.
És el que deia abans. Difícil, no. És molt difícil, però no és impossible. S'ha de començar a caminar, res més. Que es fa molt, molt, molt empinat, bueno, però de mica en mica, però s'ha de fer.
Ahí vamos.
Solidaris, Ràdio Sense Fronteres.
Entre neules i torrons acabem aquest dinar de Nadal dels Solidaris amb Persones Sense Sostre, amb el Manel Garcés, el Valerio Ndongo i l'Aurelio López. Gràcies per haver compartit amb Catalunya Ràdio aquest dinar i bon Nadal. I ens Gràcies. Acomiadem, com no podia ser d'una altra manera, amb una Nadala, la tria el Xavi Salvà.
Aquesta nit santa és nit de Nadal. Farem un pesebre enmig la ciutat. Un vell sense casa es mira els coloms. El vi l'escalfa, l'acompanya un...
Dies de cançons de Nadal i de massa fred per viure al carrer, com deia la cançó. Dies per recordar que no només ha de ser per aquestes dates que hem de parlar amb la gent que malviu o que demana al carrer en condicions sovint menys que indignes al costat de casa nostra, a tocar de les nostres llars i de les nostres vides còmodes i més o menys felices. És per això que avui, a banda de proposar una cançó, voldria proposar-vos de parlar amb aquesta gent que avui hem sentat a una taula per xerrar amb ells, parlar quan anem a comprar o quan entrem a un caixer d'un banc, preguntar amb naturalitat per les seves circumstàncies o demanar-los si els fa falta alguna cosa per menjar. Si diuen que a Barcelona dormen al carrer més de 1.000 persones i que l'índex de persones sense llar des de l'any 2008 ha augmentat en un 56%, crec que és el moment de fer que aquestes persones deixin de ser invisibles i evitar mirar cap a un altre cantó quan passem per davant de la porta del supermercat on demanen caritat cada dia. Jo ja ho he fet. Ho faig més o menys sistemàticament quan vaig a comprar al supermercat i la primera vegada no puc negar que em va costar una mica. No sabia com fer-ho, pensava que s'ofendrien, però després vaig veure com agraïen que els hagués demanat si els feia falta alguna cosa per esmorzar o un simple cafè per escalfar-se una mica, i li vaig trobar un cert gust. És com el comerç de proximitat, però amb els teus veïns. I no oblideu que ells també són els nostres veïns, encara que visquin al carrer. És per això que ens hem de comunicar també amb aquestes persones, per la proximitat i per fer que el cercle més petit del nostre entorn també sigui el més equilibrat possible. O almenys això és el que penso jo. Possiblement aquest és el món al que feia referència a una vella cançó dels Queen i que avui pot ser una bona manera de simplificar el que vivim dia a dia amb aquestes persones que no tenen llar. Aquest és el món que hem creat, deien els Queen. Aquest és el món que hauríem de crear, segons deia Freddie Mercury. Una cançó que avui escoltarem amb les germanes noruegues Tuva i Mia, tal com la van versionar l'any 2015. This is the world we create.
Just look at all those hungry mouths we have to feed. Take a look at all the suffering we breathe.
Fins aquí el darrer Solidaris de l'any, avui amb la Carla Verdés, l'Esther Garriga i el Sergi Cotillas, literalment als fogons, i amb el Ricard Luque parant taula i espero ara rentant els plats. El 2018 ens comprometem a seguir fent d'altaveu dels que treballen per un món millor i per un país millor, sense ningú dormint al carrer, insisteixo. Refugiats que fugen del terrorisme, banca ètica i la importància de decidir on posem els diners, les exportacions d'armes, la impunitat de l'autoritat dreta, el silenci indigne d'Europa, l'orgull de ser del barri de Sant Cosme, els mariners abandonats del vaixell racista, la justícia lenta dels Balcans, aliment per al pensament. Volem fer reflexionar, canviar mirades, en definitiva fer ràdio pública, Ràdio Nacional, Catalunya Ràdio. Tornem la setmana que ve si ens deixen amb més Ràdio Sense Fronteres.
Child is born who needs some loving care inside a happy home somewhere. A wealthy man is sitting on his throne waiting for a light to go by. Is this the created? We made. Is this